Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entrenosaltres.com/podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal. Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació. I al control tècnic, fent que tot soni com cal, Vicent Morera. Gràcies de tot cor a totes i tots els que esteu al nostre costat programa rere programa. Perquè sou vosaltres qui doneu sentit a aquest projecte, que ja suma 6 temporades. Enguany, entre nosaltres, continua teixint fils de vida, compartint històries que ens fan pensar, emocionar i descobrir persones úniques darrere de cada micròfon. Prepareu-vos per a una nova entrevista de proximitat, sincera i plena de moments que deixen empremta. Això és Entre nosaltres. Comencem.
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Avui tenim una entrevista molt dolça i no ho diem per dir. Tenim amb nosaltres a un veí d'Oliva, un mestre pastisser que ha portat el nom de la nostra terra al més alt del món. Ell és Josep Collado Caudeli, subcampió del món del praliné en la gran final de Lyon. Josep, benvingut i moltíssimes felicitats.
Tots, moltíssimes gràcies, Xavi.
Com va néixer, Josep, aquesta passió per la pastisseria?
Pues mira, sincerament, aquesta passió jo la porto ja des de menudet. O sigui, jo tinc record des de que era molt, molt menut, ja jugant en les cuinetes. Me recordo una pasteleria que anava amb piles, el Fort de Marilola, que diuen, i jo, mentre ella i la seva germana feien els pastissos, jo estava sentat en una caira mirant-les. O sigui, a mi m'apassionava, m'embobava mirant-les. Després, quan posaven les coses per escurar, si tenia l'oportunitat i clavar el ditet per a provar, provava. I entonces sempre m'agrada de menudet. I quan vaig tindre l'edat de elegir, no? Quan acabes l'ESO, i dir, bueno, què vaig a fer en la meva vida? A què em dedique? Pues ahí vaig pensar, dic, ostres, tinc una passió, no hi ha res més bonic que treballar en el que a un li agrada. I d'una passió vaig fer la meva feina. I no n'hi ha dia que no m'alegre de poder dir que treballo en el que m'agrada, que sóc feliç i sincerament això per mi és el més gran del món. Treballar en el que a una persona li agrada i poder elegir a què treballar, no? Dir, pues mira, jo vull ser això, vaig a dedicar-me a això. El poder elegir i treballar en el que a uno li agrada és meravellós per a mi.
Subcampió del món, quasi res. Conta'ns com va ser l'experiència a Lyon. Quins nervis, no? Què se sent estar allà dalt, competint amb els millors del planeta?
Pues sí, la veritat és que va ser tot un somni fer realitat. A més, estant en tant de professional del sector i de tot el món, pues al final una miqueta de nervis sí que tens. És una barreja de sentiments, d'alegria, de nervis, d'emoció, en fi, d'estrès. Però per a mi més que un premi és tot una experiència el que vaig tindre allà al concurs. Vaig conèixer gent fantàstica, m'han portat moltes bones amistats. I per a mi més que un premi, pues és això, una gran experiència i un reconeixement pues a tota una trajectòria que porta, no? Pues al final soc molt jove, però porto des dels 15-16 anys ja en el món de la pastisseria i podria dir que és dels primers premis, per no dir el primer, no? tan gran, podria dir jo. És tot un reconeixement per a mi.
El teu pastís guanyador tenia com a element principal l'ametla. Per què l'ametla? És una declaració d'intencions, un homenatge a la nostra terra?
Pues sí, tot a fet, Xavi. Jo sóc de les persones que pensa que no hi ha que oblidar mai d'on venim, els nostres orígens, i és una manera de recordar-ho. Quan ho vas pensar pues, en l'almendra valenciana, perquè pues, bueno, després de fer moltes proves, per a mi és la millor. I així pues, recordar d'on venia ahir al concurs, no? Donar un poquet de la nostra terra i demostrar el producte tan bo que tenim i posar-lo en valor, perquè no sols tenim taronges, que per la resta del món en Espanya sols tenim taronges, en València sols tenim taronges. I a més, pues, això és un pastís que porta almendra, nata, sucre, la seua base de galleta, i vaig pensar, com no, en l'almendra valenciana.
És increïble com un producte tan nostre pot arribar a ser protagonista. Però abans d'arribar a Lyon hi ha un camí molt llarg. Comencem per el principi. La teua formació ací a prop, al CDT, l'Alqueria del Duc a Gandia. D'allí vas a Chester, on estàs 2 o 3 anys d'intern, i tot seguit acabes la formació i et crida un dels grans, Martín Berasategui. Com va ser aquest moment? Fa vertigen rebre una telefonada així?
Pues mira, el primer contacte que vaig tindre en els estudis de la pastelleria va ser en el CDT, en Víctor Escrivà com a professor, que va estar pues, els 2 anys que vaig cursar allí, pues va ser ell el que em va donar un primer contacte en la pastelleria, per ser molt bon professor. I després, pues Mireia, una companyera que tenia allí en classe, pues ja s'acabava el curs i als dos ens agradava, parlàvem un poquet, pues, què anàvem a fer després, anàvem a estudiar, perquè en aquell entonces no es podia estudiar pastelleria en qualsevol lloc. Ara, avui en dia, sí, en Oliva, per exemple, en l'IES Gabriel Siscar n'hi ha una FP de pastelleria, però en aquell entonces o anaves a Cullera o anaves a València. I entonces, pues Mireia em va parlar del CDT, de Chest, allí en València, i vaig a investigar una miqueta, em va aparèixer molt bon centre i ahir vaig cursar 2 anys. 2 anys i ahir vaig millorar, perquè la pastelleria és tot un aprenentatge, sempre ho dic, que sempre estarem aprenent. I entonces en el CDT ahir vaig millorar, vaig perfeccionar les bases pues, que havia après al CDT i em vaig preparar també pues, professionalment, perquè allí a Chess pues, ja és una pastelleria, anem a dir, ja un poquet més de nivell. I ahir vaig estar en professors pues, com Fran, Maria, Carmen, Pablo, no? Que sincerament són molt bons professors, són grans, han sigut per a mi grans persones i grans professors. I en quant a la crida de Martí, pues sí, què dir-te d'aquesta crida? Realment no va ser Berasategui com a tal el que em va cridar, em va cridar Sergio Martínez, de fet d'ahir de Pego, que és, diguem, el braç dret de Martí, eh? I em va cridar, i jo, de fet, quan m'ho va contar tot allò, doncs pues mira, ens han parlat de tu i ens agradaria provar-te, si... pues si el provem 15 dies, mira, si nosaltres veiem que no t'adaptes al lloc, pues bueno, pues igual que has vingut, pues te n'aniràs. Ell va ser molt clar des del primer moment. I lo mateix per a tu, si els 15 dies veus que no t'agrada, pues sense cap problema te'n pots anar. O els 15 dies, pues si t'agrada, el pots quedar. I de fet, quan ell em va contar tot això, jo vaig colgar i vaig dir, això és una broma que estan gastant-me. Corres, vaig anar al saló i dir-li a ma mare, mira que m'han cridat per dir-me no sé què, no sé quantos. Dic, però jo em penso que és una broma. Després li vaig tornar a cridar i li vaig dir, perdona, com m'has dit que es diu el restaurant? Pues es diu el restaurant Martí Berasategui, al País Basc, a les Artes. Dic, ostres, pues sí, vinga, va, endavant. I de fet, va baixar a per mi, Sergi, vam pujar junts al País Basc, i em va donar la gran oportunitat, perquè això per a mi sempre ha sigut una gran oportunitat, de treballar i formar-me en ells, en una casa d'aixes magnituds. I mira, pues, 3 anys vaig estar, 3 temporades. De fet, l'anècdota que el puc contar és que aquesta gran crida per a mi sempre ha sigut l'herència de la meva àvia, no? De la meva gran abuela Lola, pescatera d'oliva. Perquè va ser en el seu enterro, pobreta d'ella, en el seu enterro, quan Chiqui, que és un altre xic d'ahir de Pego, va parlar a Sergi Martínez de mi, i Sergi Martínez va ser el que em va cridar. Però Chiqui em va contactar a mi en el tanatori. Va vindre al tanatori, pues, a donar el pesament i tot, i em va apartar un poquet, una miqueta, i em va dir, Josep, diu, com estàs? Estàs bé? Diu, mira, diu els estudis de pastelleria ja els has acabat? I dic, sí, mira, dic, em queda molt poquet per acabar-los i ja em vaig a treballar. I a les setmanes em va cridar Sergi, o sigui, va ser tota una coincidència. Jo sempre pensaré que és el xicotet regal que em va fer ma abuela antes d'anar-se'n. Bueno, i l'experiència, pues, què dir-te, l'experiència allí va ser brutal. Vas conèixer a persones des més grans en quant a cuina, com puc dir-te, pues, Arzac o pues, allí el restaurant de l'Aquelarre, i després cuinar per a gent molt important també, pues, és que va ser una experiència fantàstica. Allí, per exemple, un dia estàvem cuinant per l'alcalde del poble i l'altre dia estàvem cuinant per el president del Madrid, o igual apareixia, me'n recordo una vegada que nosaltres, antes de fer el passe, sempre llegíem la... no? Posa els noms dels clients i cada taula i tal. I en una d'aquelles, David Broncano, i em vaig quedar, dic, ostres! O, per exemple, n'hi havia dies que entraves i en la nota posava equip del Barcelona. No? Era tot una experiència, per a mi va ser brutal.
I comences un viatge. Has passat per Oliva, València, el País Basc, les Artes, Sant Sebastián, Irlanda, França, un autèntic rodamón del dolç. Què t'ha aportat cada lloc professionalment i personalment?
Pues sí, ha sigut tot un viatge. I què aporta cada lloc? Pues mira, començant per els meus pares, els que tinc molt, molt que agrair per l'educació que m'han donat, tant a ma mare Isabel Caudeli, com el meu pare Llorenç. Han sigut ells els que també m'han donat un poc la base de qui sóc, i després, pues, què m'aporta cada lloc? Pues, sincerament, és un cúmul. Cada lloc porta, pues, el seu granet d'arena. No? Pues, per exemple, Oliva, amb el meu amic Carlos, que és el panader d'allí a Sant Vicent, pues, jo tenia 15 anys i ell em va ensenyar, pues, a fer el pa, a fornejar-lo, pues, a lo que són les fermentacions, en com bolejar el pa i, pues, tot el que comporta. A Gandia, per exemple, en Raül Segura, vaig estar també una miqueta de temps, i en Tomàs de Garbi, ahir tenia jo, pues, 16 anys i em van ensenyar, pues, lo que és la paciència en l'ofici, pues, un poc la pasteleria tradicional, el que són les coques en llanda, però, bueno, sobretot valors, valors molt bonics que després, pues, m'han ajudat a agrandir i avançar, no? M'han ensenyat valors, pues, com per exemple, Raül Segura sempre m'ha dit: jo sé que arribaràs molt lluny, però on arribes sempre als peus a terra, sempre als peus a terra. I és un consell, pues, que l'ha seguit sempre en la meva trajectòria. Raül sempre, jo me recordo molt d'ell, sempre em dia, diu, apunta alt, em dia, apunta alt i seguís el camí a poc, que arribaràs, diu, però sempre en els peus a terra. I és un consell que a mi m'ha marcat molt, sincerament. I després a València, pues, en Xes, pues, per exemple, pues, a millorar les tècniques que ja havia après, pues, aprendre a viure en més gent, perquè jo allí estava intern, no? Pues, com diuen, a viure sense papi i mami, no? Perquè allí vaig estar 2 o 3 anys, ara no me'n recordo, 2 o 3 anys, pues, estàvem allí interns i t'ensenyes, pues, a treure les castanyes del foc. I d'allí, pues, passe a la Sarte, la gran prova, no? Passe a la Sarte, on posa en pràctica, pues, tot el que havia après durant anys, i ahí ja, pues, m'independitze totalment dels meus pares, perquè la Sarte, pues, ja està en el País Basc, en Berasategui, i ja, pues, mos donen un piso i em posa ja ahí, pues, a viure sols. Ahí sí que ja era realment traure les castanyes. Jo ahí tenia ja 18 anyets. I ahí, pues, és tu a posar-te, eres tu el que es fa el llit, el sopar, la llavaora, tot, no? Ahí no estaven els pares que van a fer-te res, ni van a netejar-te casa, ni res. I Berasategui, pues, i el seu equip em van ensenyar a portar, pues, a portar un equip, a millorar encara més les tècniques, com sempre dic, pues, al final l'ofici és sempre millorar i millorar. I bueno, als cap d'uns mesos em van donar l'oportunitat, pues, de portar l'equip de producció de pasteleria, que era un equip de 5 persones en aquell entonces, i allí, pues, aprens l'ordre, disciplina, organització en cuina, fer els escandallos, pues, a fer els pedidos, bueno, pues tota una experiència, no? I a Donosti, pues, a Donosti ja, en 21 anys, ahir ja tenia 21 o 22 anyets, pues ahir ja vaig aprendre, pues, mira, una de les millors xocolateries, de fet, artesanal. De fet, són quinta generació des de 1880. Garrarte Donostia. Ahí ja conec, pues, a Angelines Català i a Piccolo Flamarique, pues, que m'ensenyen el plaer del xocolate i la confecció de dolços i garrapinyats. Dolços, pues, com, pues, els caramelos, el martell d'esporrat, el martell roig del porrat de tota la vida, pues, també són coses que hi ha que aprendre a fer, no? També, pues, em van ensenyar a treballar el sucre, el garrapinyat. I el més important que vaig aprendre en Angelines va ser el màrqueting i la venda. Perquè a part de treballar el xocolata i el caramel allí, també estava en venda. O sigui, al mateix temps que fèiem i elaboràvem, veníem. I la veritat que ahir em vaig ensenyar, pues, a fer el teu producte i a saber vendre, el que també és molt important, perquè si algun dia, pues, arribes a muntar algo, lo que siga, pues, si el falla la vendedora, pues, tindràs que saber vendre el teu producte o com, no, com manejar-te darrere d'un mostrador. És molt important, també, jo crec. I això m'ho va portar Angelines Català en Garrarte Donostia, o sigui, cada lloc aporta, com el dic, el seu granet d'arena. O sigui, tot enfocat en pasteleria, no? Però cada lloc m'emporta una coseta molt bonica. I bueno, pues ara estic així en Lyon, establit en la ciutat de Lyon, França, i pues aprenent i disfrutant, com diuen, com diem ahir en la nostra terreta, com un nano, com un xiquet menudet, amb Nicolas Pepin, que és, per cert, un gran xef. Jo estic molt content amb ell, aprenent pues, lo que és la pastelleria tradicional. I mira, per cert, donar les gràcies a Fabio, que ha sigut un poquet el que m'ha ajudat així a arribar a França, a Lyon, amb aquest gran xef, i també a Filip Pasqualato, que és un poquet el que m'ha ajudat en tot el papeleu i tot el que suposa els papers en França, perquè si no haguera sigut per ell, no m'ho haguera tret de les mans, tant de paper i els contrats i el d'alquiler i tot. Pues al final és un papeleo, no? que jo en cert moment se me va fer bola i m'han ajudat molt. La veritat que em sent molt respaldat. I bueno, pues, sincerament, pues, personalment, pues, m'ha aportat tota aquesta experiència, pues, madurar prou. Igual podríem dir antes d'hora, perquè als 16 anys ja vivia fora de casa i a Xest. I a viure sols.
M'agradaria fer una xicoteta pausa en el teu viatge per posar un poc de música. Ha estat una cançó que especialment estant fora deu tindre molt de significat. Mi tierra, de Nino Bravo. Per què aquesta?
Pues mira, perquè Nino Bravo, Xavi, pues molt simple. Nino Bravo és una cançó que em fa no oblidar d'on vinc, no? I quan em pregunten d'on vens, jo sempre dic de la terreta, de la terreta. I Nino Bravo expressa molt bé quan una persona se'n va de casa, se'n va del país. És una cançó que explica molt bé el que tenim, no? El que tenim i deixem anar.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Dime de qué tierra vengo,
Entre nosaltres amb Xavi Aparici a Ràdio Pego en la 107.8 de la FM.
Ja tornem a ser ací, entre nosaltres, amb el subcampió del món del praliner, Josep Collado. Josep, parlàvem d'aquest viatge intens i d'una carrera de molta exigència. Queens com la de Berasategui o competir a nivell mundial requereix una disciplina i un enfocament brutal. En relació a això, tu volies compartir amb nosaltres un tema més personal, que és el TDA, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Com ha marcat el TDAH a la teua carrera? Ha sigut un obstacle superar, o pot ser, en un ambient tan creatiu i de tanta pressió, una característica que has sabut canalitzar?
Pues sí, Xavi, moltíssimes gràcies per treure aquest tema. Pues com molt bé has dit, jo soc TDAH, al final pues, dèficit d'atenció i hiperactivitat, i bueno, pues sí, m'ha condicionat una miqueta en la meva vida. Jo sempre ho he reconegut, que soc TDAH, no ho he amagat mai, però més que un impediment, sí que és un impediment, per què no dir-ho? Sí, és un impediment quan eres menudet, sobretot en el col·legi, eres diferent, no? Eres revoltós, no pots estar sentat en una cadira, costa molt centrar-te i posar les coses a la taula per a fer només una feina, una tasca, perquè ens passa una mosca uip, i el distraus. Però per això hi ha medicacions a les que jo més o més als 18 anys, però més que un impediment, per a mi ha sigut una habilitat. Per què una habilitat? Pues perquè al final el que té TDAH molt bé ho sap, que el cap va a mil, no descansa mai. El que una persona pot estar pensant, doncs nosaltres estem pensant en 10 voltes, 10 coses diferents. I sí que és veritat que m'ha condicionat en el sentit de, doncs, jo, per exemple, en la meva feina ho tinc que tindre tot, i en el meu dia a dia, tot escrit, tot esquematitzat, i tinc la meva agenda, no?, que m'apunta tot, doncs a les 10:30 és metge, a les 11 tal i qual, en la feina les recetes també les tinc que tindre totes escrites, doncs perquè si no se me'n va, m'olvide a lo millor d'algun ingredient o... Però jo la veritat que ho porto molt a rajatabla i ho porto molt bé, i en el sentit de que a mi em pareix un avantatge. Em pareix un avantatge perquè al final els que tenim TDAH tenim una cosa que es diu hiperfoco, no? I l'hiperfoco, si tu el centres en una cosa que t'agrada, l'hiperfoco és una pèrdua de temps, que tenim una pèrdua de noció del temps, i pots estar centrat en una cosa i passar hores i hores i hores, i quan alces el cap ja han passat 4 hores i per a tu realment només ha passat 1 hora. I dius, ostres, i entonces a mi em va molt bé. Quan tinc l'hiperfoco en la pasteleria i en les recetes, doncs comences a escriure, a centrar-te, a... Ai, pac, tac, 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 i passen hores i hores i no em dono compte. Pues siga que guai, no? M'ha condicionat en certes coses, però també m'ha ajudat en moltes altres.
És molt valent per la teva part parlar-ne obertament. Què li diries a un jove o als seus pares que ara mateix veuen el TDAH com una barrera per a una carrera d'aquest nivell?
Pues mira, com a consell per als pares, dir-los que sí que és de veritat, que des de que som menuts, l'adolescència i fins als 18 anys, per a nosaltres és molt difícil, com bé he dit, estar i anar a classe, estar sentat i centrar-nos en una sola cosa. Sí que és veritat que som molt nerviosos, i tenim que cansar, sobretot cansar l'energia. Tu un TDAH no el pots tindre tancat en casa. Un TDAH necessita traure tota l'energia que té, traure-la en el sentit de fer deport o enfocar-la en algun lloc. Perquè nosaltres el que fa una persona dia a dia, que és anar a classe i després anar a casa a fer els deures, sopar i dormir, per nosaltres no és suficient. Necessites cansar aquesta energia. I després dir-los que una persona amb TDAH, si tu l'enfoques i l'ajudes a arribar i a treballar en el que a ell li agrada, pot arribar a aconseguir el que vulgui. el que vulga. Si al xiquet li agrada, com en el meu cas, la pasteleria, enfocar-lo en la pasteleria. I vos asseguro que hi ha molt de potencial. Molt de potencial, perquè el TDAH, si saps controlar-lo, és meravellós. Ara n'hi ha que saber controlar-lo, que això s'aprèn a poc a poc en el temps. És meravellós, sobretot en l'hiperfoco, com bé he dit antes. Si t'agrada una cosa, el centres en ella i pots estar hores, hores. I entonces el consell que dona als pares és... Sé que és difícil quan som joves, som trastos, com bé diem en valencià, som trastos i que ferosos i xarraors, però una volta som adults i sabem controlar-ho, enfocar a aquest xiquet a el que li agrada. No obligar-lo a fer algo que no li agrada, perquè si no, de veres que no trauran profit d'ell. I després, com a consell per a les persones amb TDAH, que més m'ha ajudat a mi, el que més ens ajuda, és portar un ritme de vida, que mos canvien les coses tot el rato, tac-tac, canviar els hàbits, ens mareja. Sí que mos agrada molt provar coses noves, descobrir coses noves. De fet, a mi això m'ha ajudat molt en quant a les recetes. Ens agrada sempre les novetats, però dins d'un ritme. Si tu a la persona li canvies el ritme, ja no traus profit d'ell. Per què? En quin sentit? Pues torna a posar l'exemple de pasteleria. Si tu a aquesta persona estàs dient-li que t'ha de fer aquesta recepta, no vulguis dir-li m'has de fer aquesta recepta, esta, i per cert, mentrestant, apaga'm el forn i encén-me la caldera. No, no, perquè al final de les 6 coses que li has manat te'n farà 3, les altres se l'olvidaran i de les 3 te'n farà una o dos bé. Val més la pena dir-li fer això o en una noteta escriure-li n'hi ha que fer això, això, això i això. I darrere de l'1 fer el 2. El que no podem és abarcar nosaltres, hi ha persones que sí, xapó per aquestes persones, però nosaltres no podem abarcar 6 feines al mateix temps perquè mos mareja i mos oblidem. Entonces nosaltres darrere de l'1, el 2, xano, i ho fem de meravella, de meravella.
Parlant de barreres i reptes, què és el més difícil de la teua professió i el que més t'apassiona? Allò que fa que cada matí t'alces amb més ganes d'entrar a l'obrador.
Pues mira, Xavi, en esta professió i en este gran viatge que estic fent a la meva vida, professionalment, he conegut persones meravelloses, persones tan fantàstiques. I per mi el més dur és cada vegada, cada 2 anys jo canvio de país o de ciutat o de feina, i al final per mi el més difícil d'esta professió ha sigut el primer de tot deixar la família enrere, els amics de tota la vida, els xicotets de la casa com el meu Noah i el meu Jan, que són els meus nebodets, perdre el que és deixar infància, perquè al final es veig una vegada a l'any a la meva família. Per mi és dur, jo sóc una persona al final una miqueta sentimental i familiar. I després és molt difícil també, pues, el que estava dient, cada 2 anys canviem de país i de feina i al final coneixes persones, ja t'estableixes en una casa i cada 2 anys canvies amics, o deixes enrere, canvia la casa, canvia la ciutat, canvien els costums, el panader al que ja anaves a comprar-li tots els dies, el carnisser que ja tenies confiança, comença de nou. Per a mi n'hi ha voltes que se me fa volar, sincerament, no puc dir que no. I per a mi pues, al final és difícil també, no? I al final, en quant a parelles, també... coneixes algú i el primer que li tens que dir és dir-li, xato, jo d'ací 2 anys estàs coneguent una xicona i dir-li, mira, jo d'ací 2 anys me'n vaig a tal país i després a tal país, després a tal puesto, i si aquesta persona està estudiant o el que siga, és molt abusiu, no?, de la meva part, o seria mal pensar en mi mateixa i dir-li, ale, abandona-ho tot i vine a tenir mi, perquè no, si vol fer-ho, m'entens, però... Al final complica també el a nivell relacions, que de totes maneres per trobar una novieta tenim tota la vida, no és el meu objectiu ara mateix, però és dur perquè al final quan coneixes una persona li tens que dir de primera hora, no? Dir-li, mira, jo, si vols tindre alguna cosa seriosa, jo me... cada dos anys canvio de país. I entonces al final condiciona una miqueta. I bueno, lo millor d'esta feina, pues mira, al final, a cada puesto al que he anat m'ha donat compte que lo millor d'esta feina, a part de treballar en lo que a uno le agrada, que ja és meravellós, no totes les persones poden elegir i treballar on volen i ni el que ens agrada, lo millor i lo que m'ha donat compte en este llarg viatge és un bon equip, tio. Un bon equip, això fa meravelles. A mi alçar-me i saber que vaig a treballar en aquestes persones de bon rotllo, no n'hi ha res millor que això. Això, com diu mon tio Vicent, això és el més gran del món. Perquè, com tots ben sabem, tu pots treballar en el que més t'agrada, però si tu vas a treballar i anem al rotllo en la feina, al final, mira, passes 8 hores al dia o més en hosteleria, 8 hores en aquestes persones, 5 dies a la setmana. Al final són una segona família, al final són psicòlogos, al final són companys, alguns es converteixen en amics. I si n'hi ha mal rotllo, falsar-te cada matí i dir ara me'n vaig a treballar per allí, no és guai, no? El crema ràpid. I jo sempre he tingut la sort de tindre bons companys, passar-me un bon baneix, i el treball així passa més ràpid. I per mi això és de les millors coses. Al final, el companyerisme, tio. Companyerisme, això és el millor d'una feina. No? Ajudar-nos uns a altres, bon rotllo. Quan un té un problema, ajudar-lo. I quan tu tens un problema, que t'ajuden també. Això està super, super guai. I quan parlaves el que més m'apassiona, doncs mira, el que més m'apassiona són els nous reptes. Conèixer noves tècniques, la nova pasteleria, canviar un poquet... m'apassiona mogolló. O sigui, a mi quan em diuen, mira, el mes que ve anem a canviar els pastels, anem a canviar la temporada, ostres, és una motivació gegant, no? I després, una de les coses, tirant a lo que tire de menys, tornant a lo que tire de menys, una de les coses que més trobo a faltar és el menjar, tio. El que tenim ahir a València, això no ho tenim per ahir. Una bona paella, un bon arròs al forn. Hi ha simplement una tostada amb oli, sal, tomàquet refregat per damunt, una llet i un tros de pernil. Això no ho trobes. Així, per exemple, en França esmorzen... bueno, esmorzen no. De fet, esmorzar ja no n'hi ha. El miren raro. Esmorzar, el miren així com un bitxo raro. Hi ha el desajuni. Aquestes persones desajunen un cafè net i un croissant, que em pareix molt bé, però no saben el que és una tostaeta en un cafè net, el que es fa al cafè net o en un got de llet, al meu cas, una tostaeta en oli, sal, li refregues un poquet d'all, una poqueta de tomaqueta i en sal li poses per colmar un bon tros de jamón serrano. Això és el més gran del món i no ho tenen per així. On hi ha dies que dius, me caguen, ara que estic malalt, em menjaria un bon caldo de putxero, un arròs. I aquestes coses les tiren molt de menys, el menjar les tiren molt de menys. De fet, pobra de ma mare, cada volta que baixa a veure-la li dic, baixa en dues condicions, un arròs al forn i uns macarrons. Pobra dona, sempre que baixa m'ho té que fer. Que, per cert, parlant de ma mare, donar-li les gràcies perquè la tia es va agarrar un avió per vindre a veure'm el concurs. O sigui, si no haguera sigut per ella, va ser sincerament un gran apoyo ahir en el concurs. La pobra dona no parla francès, no parla anglès, no s'entera de res. I ahir va vindre en dos collons a apoyar el seu fill, un avió d'Espanya a França, i ahir es va portar com una campiona, i ahir va estar ajudant-me. Que, per cert, una xicoteta anècdota, jo de fet no li l'he contat a ningú, jo quan vaig fer el concurs el vaig fer en unes condicions prou malament, a mi em feia molt, 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 molt de mal l'esquena, un dolor insuportable, el vaig fer el concurs en molt de mal d'esquena i en febre, en 38-40 de febre, i el dia següent vaig anar a l'hospital i resulta que tenia un criste prou gran en l'esquena i em van operar d'urgència. I dono gràcies que va estar ma mare, perquè després de l'operació no podia valdre'm per mi mateixa. I dono gràcies que va estar ella i es va quedar i va ser ella la que em vestia, la que em posava els calcetins, la que em feia el menjar, la que em dutxava, m'ajudava a dutxar-me, a anar al vàter. No era capaç d'anar al vàter sols. I al final, doncs mira, aprofitar i donar-li les gràcies, eh? Perquè sense ella, la veritat, no sé com ho haver fet. De fet, la primera entrevista que vaig tindre va ser en Miquel Font, d'Oliva, que no ho sap ningú, la gent diu uau, t'han sentit a la ràdio, doncs feia 2 hores que m'havien operat i encara estava en tot el nano de l'anestèsia. I de fet encara no he pogut celebrar el premi, encara estic una miqueta fotudet. Però bueno, content, la vida n'hi ha que prendre-se en humor, eh? Ja no porto muletes, o sigui que molt content. Això és una etapa, ja passarà pront, en queda només una setmaneta de recuperació i de rehabilitació i poc més. I a la volta a l'atac a la pasteleria.
Anem a fer l'última pausa musical i la teua última cançó em pareix molt significativa, sobretot després del que hem parlat, Que sabe nadie, de Rafael. Per què aquesta cançó?
Pues mira, el Que sabe nadie, com bé has dit, per mi és una cançó que és tot un himne per al TDAH. És una cançó que a mi m'encanta, m'ha marcat molt i per a mi és molt personal. Mira, com bé diu la cançó al principi, que sabe nadie de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, de mi verdadera vida y de mi forma de pensar. Vull dir, jo sempre he sigut de xicotet un poquet no juzgat, com era revoltós, doncs en seguida el juzgaven i al final tu penses, però vosaltres què sabreu, no? De lo que jo vull fer en la meva vida o la que vull dedicar-me o lo que pense o lo que senc, no? I per mi és una cançó que és tot un himne a que em dona exactament igual lo que una persona, antes m'afectava molt, però ara em dona exactament igual lo que puga pensar una persona de qui som, no? Al final, els que ens coneguem som nosaltres mateixa. Eh? I és tot un himne, el que sabe nadie, sincerament. Perquè jo, per exemple, sempre he sigut, anem a dir, l'ovella negra de Menudet, no? El revoltós, el que feroz, i ara, doncs, mira, mare, no? Hasta on pogut arribar. Vull dir, és una cançó que és, per mi és tot un himne, el gran Rafael. També és pues, un cantant que m'agrada molt.
Mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie,
que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto qué sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Qué sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Estem ja en la recta final, Josep, de l'entrevista. Després de quedar segon al món, què ve ara? Quins són els pròxims somnis o projectes que tens al cap? T'agradaria tornar a la nostra zona, a la Safor, i obrir alguna cosa pròpia?
Pues mira, quins són els meus projectes de futur? Pues mira, ara estic a Lyon, m'agradaria quedar-me un anyet més i després anar a Suïssa. I la xocolata té molta fama i m'agradaria, pues, aprendre un poquet també de la pastisseria suïssa i millorar el xocolata. I en quant a tornar a la nostra terra, pues, mira, ara toca anar a Suïssa i millorar les tècniques del xocolata. perquè sóc molt jove i si no ho faig ara no ho faré mai. I entonces és molt pront per a tornar. Per obrir algo sempre n'hi ha temps, sempre estarem a temps, i per a tornar a casa, a la nostra terreta, a la Safor, sempre tindrem temps, no? L'únic que puc aclarir-te és que sóc i seré de poble. Vull dir, algun dia tornaré, eh? Jo sóc una persona de poble, no sóc una persona de ciutats. A mi és una ciutat com a Madrid, París, a mi això m'agòbia, i algun dia tornaré, però ara mateix sóc molt jove, eh? Així que, bueno, pues el pròxim recte és cap a Suïssa.
Per acabar, segur que ens estan escoltant molts joves de la comarca que somien en dedicar-se a la cuina o a la pastisseria. Després de tot el teu viatge i experiència, quin consell es donaries?
Pues mira, quin consell es donaries, joves? Pues mira, començant pel principi, si necessiten el que siga, jo, la veritat, que a mi sempre m'han ajudat, no tinc queixa, m'ha topat amb molt bones persones, així que si necessiten el que siguen, jo de mal nom em diuen Jospi, J-O-S-P-I, i entonces en totes les redes socials, buscant-me per això nom, em trobaran, i entonces si tenen alguna duda, es puc solucionar el que siguen, no saben per on tirar, on anar a estudiar la pasteleria, o el que siga, poden contactar amb mi, que els ajudaré en molt de plaer. Sempre que puga ajudar-vos o aclarir-vos un poc les idees, o ajudar-vos a viatjar pel món o portar-vos a certs puestos, pues sempre tindré la meva mà per ajudar-vos. Val? I després, pues, consell que es pugui donar, pues mira, per a l'èxit, com diu el gran valencià Pablo Motos, i que jo aplique el meu dia a dia, per a l'èxit al final n'hi ha tres coses, que és la confiança, la persistència i la resistència. La confiança en uno mateix, n'hi ha que confiar en uno mateix. La persistència, perquè n'hi ha que seguir allò que volem, n'hi ha que estar ahí el dia a dia. I la resistència, la resistència a lo negatiu, la resistència als colps, perquè al final no saps mai si la meta està a un quilòmetre, no podem abandonar, no hi ha que abandonar mai. Vull dir, tu no saps mai si a la volta de l'esquina està la meta final, no? I per supòs, pues que he pensat moltes voltes que jo no estic preparat, o que pues ahir no és, o ahir on hi ha... És, no, de dir, i si ho deixe, però no, és ahir, és ahir on hi ha que traure les forces i tirar endavant. És això a lo que em referisc a la resistència, a lo negatiu, no? De vegades el cap, pues, pues enjua males passades. Però bueno, és el consell que vos puc donar. Ànim, passió, persistència i fortalesa, i cap por a volar, i a viatjar i a aprendre. Perquè faena de lo nostre, sincerament, els que es dediqueu a la cuina i a la pasteleria, és una faena que està molt sol·licitada, està molt buscada. Jo, de fet, no he tirat mai un currículum. Vull dir, puesto on ha anat, país on ha anat o ciutat on ha anat, sempre m'han preguntat, xe, no coneixes algú que, vull dir, si es formeu bé i teniu unes bones bases i sou professionals, tindreu faena on vulgueu i per on vulgueu del món. Perquè la veritat que és una feina molt sol·licitada i molt, molt buscada. I al final, pues bueno, lo que vos dic, que cap por a volar i a viatjar, perquè mira, jo me'n vaig anar del país sense saber què era la perspectiva que jo necessitava per a veure el meu entorn i les decisions que havia pres en la meva vida i el meu xicotet món des d'una altra perspectiva. I la veritat que estic molt, molt, molt content d'anar arribar, d'anar estic ara mateixa. Sí que de veres, pues, a voltes ens poden passar coses, pues, més malament, no? Pues, lo que jo dic, la vida no és justa ni injusta, la vida és el que és, n'hi ha que afrontar-la el millor possible i tirar cap avant. Però, però sempre n'hi ha que afrontar-la amb una sonrisa i no n'hi ha que tindre, com vos dic, cap por a volar. Si a voltes pues, estem passant una mala ratxa, sonrisa cap avant, que tot passa. Així que molt, molt d'ànim a tots.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Josep Collado Caudeli, ha sigut un autèntic plaer tindre't entre nosaltres. Gràcies per compartir la teua història, la teua passió i per eixa lliçó de superació. I per descomptat, per portar el sabor de la nostra ametla tan lluny. Et desitgem tota la sort del món.
Bueno, moltíssimes gràcies a tu, Xavi, per aquesta entrevista, per haver-me escoltat i haver-me convidat al teu programa. Vinga, doncs una abraçada a tots i que passeu molt bon dia.
Fins ací el programa d'avui. Si se l'han perdut, en uns moments el tindran disponible en el nostre canal de Spotify, entre nosaltres, -podcast, o en www.radiopego.com/programes/entre nosaltres. Fins la pròxima setmana. Adeu!